campanes d'allà on sigui, que és a... Pong.
No, però això no és aquí,
el... Pong, no, no, això és on és el Marc Andrés.
No, és que aquí darrere tinc l'Ajuntament d'Oslo.
Ah,
és exactament
clar,
clar. Aquí.
Han sonat els senyals horaris de les 8 i ara sentim les campanes de l'Ajuntament d'Oslo. És maco el centre d'Oslo o què?
La veritat és que sí, és un Ajuntament d'Oslo que en aquesta ocasió doncs, ha fet un petit entrepà de fanzones, perquè tenim una fanzona a una banda, no?, a la part més darrere de l'Ajuntament, i a la part davantera doncs, també tenim una altra fanzone, i la veritat és que l'ambient ara mateix encara està creixent, però demà s'espera una bona assistència i que la veritat faci goig, però sense gent igualment aquesta ciutat fa goig.
Perquè, Marc, nosaltres hem vingut directes a l'estadi, tu que has pogut estar pel centre, diries que has vist centenars de samarretes blaugranes o encara molt poquet aficionat?
Jo diria que es comença a respirar una mica d'ambient, però encara falta, evidentment, perquè molta gent doncs, ja vindrà demà directament, per tant, encara no està del tot ple. Les fan zones encara estan força buides, més persones noruegues que aficionats d'un i altre equip, però algunes cues més llargues que hem vist, per exemple, és una de les fanzones on es pot fotografiar amb el títol de Champions, amb el títol que demà aixecarà, doncs esperem aquí a Catalunya Ràdio explicar que l'aixeca el Barça, doncs et pots fotografiar amb el títol i més enllà d'això, doncs activitats lúdiques per tota la família, més persones locals d'Oslo i de Noruega que no pas aficionats, que jo crec que arribaran en gruix demà mateix.
Doncs el Marc Andrés, pendent de l'activitat que hi ha ara mateix al centre d'Oslo, evidentment inferior a la que hi haurà demà ja amb l'aterratge de les dues aficions i sobretot la del Barça, i pendent de les passes de Rafael Juste, el president transitori del Barça. Demà, per cert, arriba el president electe Joan Laporta. D'aquest sopar de la UEFA, per de Juste, alguna personalitat més que t'hagi cridat l'atenció?
Bé, ha estat curiós perquè just ha arribat Juste, ens ha atès ràpidament als mitjans de comunicació i hem de ser honestos, ens hem perdut si ha arribat o no Michel Kang. Hem de suposar que sí, però estàvem pendents nosaltres de parlar amb el president interí, per dir-ho així, del Barça, i ens hem perdut l'arribada de la magnat del Lió. Però més enllà d'això, bé, no hem vist grans noms que així destaquin del món del futbol, per exemple.
Molt bé.
Doncs... Amb l'obsessió que té Michel Kang pel Barça, que exacte, no acabi fitxant Juste com a president, no? Juste va tenir una oferta, era d'Aràbia,
sí,
no?
Mira que va vistosa, eh? Sempre Michel Kang va allà tota ben posada. Amb
sí, li ha passat desapercebut, sí. no passa desapercebuda, no?
S'haurien de blindar certs contractes del Barça perquè no vingui Michel Kang a picar portes.
Contractes anti-Kang, eh?
Exacte.
Sí, si tinguéssim...
Diners.
Si tinguéssim diners, probablement el Barça ja hi hauria pensat.
Cosa que ja té molts, així que...
En això. En fi, Marc, evidentment, si hi hagués qualsevol novetat destacada al sopar de gala de la UEFA prèvia a aquesta final, ens tornes a demanar pas, d'acord?
I tant, així ho farem.
Gràcies, Marc Andrés, i gràcies també a la Gemma Mallorca. Continuarem amb la Mireia Vera, amb la Marta Corredera i amb la Maria Ticas. Farem canvi de narradors. Canviarem la... Encara no, era un moment. Canviarem la... No, sí, ho dic per la sintonia. Canviarem la Gemma Mallorca. Gemma, gràcies i molt bona transmissió demà.
Gràcies. Esperem que puguem narrar la quarta.
Sí. Segur que... Bé, qui ha estat que ha dit molts gols, que esperava un
partit
amb...
Molts gols,
sí,
la
Maria ho
ha dit. 3-2,
no era? La
jo, ara ho comentàvem amb Marc Vivés. Les proves de marcador... 0-0, guanya el Barça penal 5-4.
Jo no vull penals, no.
Sí, la Cata els vol, eh?
Eindhoven va haver-hi... El marcador va ser previsible, així que... Perquè posava 2-2 i el descans era 2-2.
Ai, després... No, després del descans.
Després
va arribar
el descans.
El descans vam arribar a 0-2 i...
Bueno, esperem no arribar a penals.
No, sisplau.
Bé, en tot cas, si és per acabar guanyant, doncs ja ho deia el Marc Vivés, que on s'ha de firmar. Gemma, gràcies.
A vosaltres.
Ara sí. Que anem tard, com sempre, i el Salva ja deia sintonia, que deu estar l'Agnès Marquès esperant a l'estudi. Són les 8 i 4 minuts. Agnès Marquès, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ha passat avui al món i què ens explicareu al Catalunya Nit a partir de les 10?
A veure, no estem tan bé com vosaltres, que esteu molt bé, però nosaltres tenim Bad Bunny aquí. No sé si és bo, això.
Si quieres divertir...
Bé,
ara, tot no. Ara sí. Anava a dir, ha començat la de la Fuente, la Vera, la Corredera, i ara ja s'hi ha afegit la Maria Ticas.
Perquè diguin després que el sector old school està activat.
No,
m'ha quedat gravat, això,
esteu,
Jordi.
Esteu per jugar. Esteu per jugar les dues. Bé, què fan Benito Antonio?
Doncs es deu estar preparant. El que sí que sabem és que hi ha moltíssima gent que porta hores fent cua a les portes del recinte on avui actua Bad Bunny en el seu primer concert a Barcelona. Ja sabeu que hi ha una febrada i us ho explicarem a Catalunya Nit. Després, dos titulars informatius a aquesta hora, que són del dia. El Parlament ha començat a tramitar els primers pressupostos de Salvador Illa, s'acosten als 50.000 milions d'euros, preveuen 900 milions per complir els acords amb Esquerra i els comuns, però no inclouen cap partida concreta per resoldre el conflicte a l'educació, que continua ara per ara obert. I sobre la causa que investiga José Luis Rodríguez Zapatero, avui s'ha afegit José Luis Ábalos, que assegura que va advertir Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i acusa a Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. Els investigadors del cas també assenyalen la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, com una peça operativa essencial de la suposada trama de tràfic d'influències. Tot això us ho ampliarem al Catalunya Nit. I a les 11, la segona hora del programa, que ja sabeu que sempre doncs, intentem fer una mirada una mica més enllà del que és estrictament del dia, avui parlarem de l'últim programa del Late Night de Stephen Colbert, que és un dels programes estrella de la CBS i que per causes de pressions polítiques i de Donald Trump, doncs, després de més de 30 anys en pantalla, acaba de fer el seu últim programa, força espectacular. Farem una mica de memòria de com han estat aquestes 30 temporades. 33 i mitja, concretament.
Déu-n'hi-do.
Sí. Doncs s'acaba tota una època, això és evident. Farem una mica també de memòria a la segona hora i després parlarem d'una sèrie que us recomanem molt vivament, que és aquesta que es diu Revelejar, que es pot trobar a HBO Max. Entrevistarem un dels seus directors, que és el Pol Rodríguez, que de fet explica una història que és molt personal i és la història del restaurant Can Lluís de Barcelona, si el recordeu. En aquest cas, portat a la ficció, el restaurant es diu Can Mosques. És una sèrie que realment ens porta al Raval més mogut que us podeu imaginar i parlarem amb ella. Revelejar, que ja es pot veure a HBO Max i que, insistim, està força, força, força bé.
Doncs el Catalunya Nit, avui amb un enfoc ben cultural, començant pel concert del primer dels dos que el bo d'en Benito Antonio farà a Barcelona. Per cert, avui estava previst, si no hi ha hagut contraordre, i crec que Flick els ho ha permès, desembarcament del vestidor del Barça en el concert i demà cap a València.
Sí,
falta
de fet ha explicat a la roda de premsa que els hi donava permís.
Molt bé. Però no han parat de fer celebracions, no?
Sí,
és una darrere de l'altra.
Home, que no s'ho mereixen.
Títol s'ha de celebrar.
Sí, home, per això t'ho dic.
Doncs Bad Bunny i altres continguts al Revelejant i pel mig una mica de Donald Trump al Catalunya Nit a partir de les 10, que no ens falti Trump, amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès. Està content l'Elias amb els Knicks?
Ai, no ho sé, no Jordi, sempre em preguntes
sobre
això.
És el primer
i
que t'has de preguntar.
Mira que parlem de coses, però jo dels Knicks no en sé res, absolutament res.
Només hi ha dues persones. Només hi ha dues persones a tota Catalunya Ràdio interessades en els Knicks. I són l'Elias i el Costa, no cal.
No veig que de tant en tant em parla amb Xavier Vilà, també, el company internacional.
Ah, també?
Sí, però no, paro l'orella, però no em queda res, tu. El tema no m'interessa.
Gràcies, Agnès.
Adéu.
Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Ara parlàvem del que ha dit Flick a la roda de premsa. Després anirem fins on estigui la Laia Tudel perquè ens ho expliqui. Anava a dir fins als estudis, però no sé on parar.
Avui pinta set la Panadella.
Sí, no? Doncs la Laia Tudel ens explicarà la prèvia d'aquest València-Barça. Anirem a Girona, òbviament, que s'està jugant la vida. I amb una de les notícies del dia, de seguida, que Guardiola deixa el City després de 10 anys. En aquesta primera hora del Tot Costa hem fet tota la prèvia amb tota l'anàlisi d'aquest Barça Olímpic de Lió que s'ha de jugar aquí. El Lió ja ha acabat aquest entrenament i ho hem fet en aquest Ullevol Stadium, Division, en aquest magnífic set que ens han muntat els companys d'Esport 3 i acompanyats de la samarreta d'Alexia, que no sé si ho hem comentat durant el programa.
Encara.
Firmada per la mateixa Alexia, visca el Barça sempre. Aquesta va ser la dedicatòria a l'entrevista que li vam fer dimarts, la dedicatòria que s'endurà un dels nostres oients, que participeu al tuit que tenim fixat al Tot Costa, enviant missatges perquè Alexia es quedi, o que li direu, que li diríeu perquè es quedés. Segurament la decisió ja la té força presa, però potser encara som a temps.
Encara hi sou a temps d'enviar-li un missatge, de convèncer-la i de guanyar aquesta
setmana. El guanyador el direm demà a la prèvia de la TDG, entre 5 i 6 de la tarda.
Doncs fins aquí la primera hora del Tot Costa, que arrenca la segona.
Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. Cellers Maset. Vins i caves directes del celler a casa vostra ens ofereix aquest espai.
De seguida, les vostres opinions amb la Sònia Oleart. Abans hem dit que hi havia relleu de narradors. Compareix, descansat, en perfecte estat de revista, el narrador de la TDG, sempre, però demà concretament en la seva primera final de Champions. Ramon Salmurri, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Bé, ara que ho penso, primera final de Champions de futbol, perquè d'handbol n'has narrat unes quantes.
No, i de futbol també, el Mundial de Qatar. La final del Mundial de Qatar.
Té raó.
Te'n recordes allà al Mundial de Qatar? Te'n recordes?
Sí, va ser una final de Champions.
Per no recordar-se.
No, clar, però ha dit la primera final.
Ell ha posat el palmarès, el seu palmarès particular.
Sí, sí, és el seu palmarès.
I ara, com per tocar-li el palmarès.
Ha dit la final, doncs la final vaig narrar aquella final, no passa res.
No, jo he parlat de finals de Champions. Si tu vols parlar de finals de Mundials, parlem de finals de...
Com està la ciutat d'Oslo, Salmo?
Molt bé, molt maca, m'agrada molt Oslo. Sí, sí, m'agrada molt Oslo. A més, Oslo, diguem-ne que té una tradició particular amb l'esport, i amb l'esport femení en concret, perquè el primer equip de Noruega és la selecció femenina d'handbol, que és l'equip de capçalera de tot el país, i les seves jugadores són referència absoluta, vull dir que té cert encant.
Ara que ho dius, parlo de memòria, però em sembla que Noruega va ser el primer país que va equipar els premis, no els salaris, però els premis que percebien la selecció masculina, sí, i la femenina per classificar-se, sí, a veure un Mundial,
fet,
per exemple.
De fet, Gerber va plegar de la selecció, sí, perquè no se sentien ben tractades, i ella va decidir que no tornava a la selecció.
I no hi ha tornat mai més?
Jo... Sí, sí.
Sí, ah, sí. No sé si va tornar arran d'aquest acord que comentaves.
Sí, fa un parell d'anys o així ja va tornar...
Doncs molt bé, com veus aquesta final?
Jo seré una mica més optimista de la sensació que m'ha deixat escoltant-vos, no perquè sigueu pessimistes, perquè òbviament teniu raó, però...
No, sí, curó, no pots dir.
Però...
Bé, la corredera, sobretot.
A veure, jo crec que, honestament, crec que fins ara el Barça ha estat el millor equip aquesta temporada d'Europa. Però és veritat que l'últim tram, doncs potser l'equip no se l'ha vist capaç de sostenir el to que tenia. Si això és suficient perquè el Lió li passi per sobre, jo crec que encara no. O sigui, honestament, però vaja, a més el Barça té experiència, és un equip que és jove, però és un equip madur, i competitivament aquesta temporada ho ha demostrat. Quan ha tingut moments difícils els ha sobrepassat, i el que podria convertir-se en un peatge, jo crec que no té per què ser-ho, i per tant confiança absoluta.
Per tant, a la pregunta, guanyarà el Barça la final de demà? Tu
jo
estàs més,
sí,
aviat,
sí,
més a prop del sí.
Sí, sí.
No caldran penals, pel que dius?
Bé, home, no, tampoc, jo no sé què passarà.
No els volem, Salmo, els penals, oi que no? O et faria gràcia?
A mi l'atenció...
Sí? Home, narrar uns penals en una final de Champions.
Clar, per què vol que t'acoll uns penals? O per què li agrada?
Per jugar-los.
Però que t'acoll també prefereix guanyar els 90 minuts, vull pensar.
Sí, home, clar,
penseu que el Salmo Ribé ha de narrar penals en una final de Mundial.
Llavors, clar, tot se li queda petit.
Tot li queda petit, ara, és veritat.
Tenim un sí de Salmo Ribé, tenim un... Sí, de Maria Tiques, tenim un...
Quina és la pregunta?
Clar, clar, exacte, jo m'estava quedant...
Si creieu que el Barça guanyarà la final de la Champions de demà.
Crec que sí.
Ah?
Home, jo he dit un 60-40 a favor del Barça. Sí, ah, jo dic 50-50, i dic que guanya. Veus? Soc més optimista del que us penseu.
Ah, efectivament. I tenim un...
Quina és
la pregunta?
Hòstia,
jo, després dels pronòstics de l'any passat, ara no tinc molta por a fer pronòstics.
Si la guanyarà el Barça...
jo crec que el Barça la pot guanyar, però també la pot guanyar l'Olímpic de Lió. És a dir, és una final molt disputada de les... Jo crec que de les sí,
no.
més
disputades. Que no es mulla.
No, no, no.
No,
sí.
No em mullo.
Tenim 3-6 i un, i avui em fa especial il·lusió, ni i so de Mireia. A veure com ho veieu vosaltres.
Cellers Maset. Vins i caves directes del celler a casa vostra ens ofereix aquest espai.
Sònia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Avui la Sònia no exerceix de tutora, però sí com a portaveu de les vostres opinions. Avui us hem preguntat quines sensacions teniu de cara a la final de demà i si la guanyarà el Barça, sí o no.
Doncs hi ha més optimisme entre la nostra audiència que no pas entre vosaltres mateixos, eh? Sí, 74%. No, 26%. 74 a 26. El Mariano diu, no ho sé, fa una setmana que estic nerviós. De la final de Lisboa tenia bones sensacions i van perdre. Ara tinc males vibracions i potser guanyem. Al futbol també existeix la paradoxa i la ironia. Tinc cap a la nevera, si guanyem ho mereixo, si perdem ho necessitaré. La Fina diu, em sap greu, però aquest cop no hi confio gaire veient els últims partits del Barça. Tant de bo m'equivoqui. El Germán diu, amb més nervis que mai, desitjant que arribi demà. Crec que serà el partit més difícil dels últims anys per l'equip, però sobretot per l'entrenador que tenen. Però també convençut que el Barça sortirà més concentrat i posat que mai i podrà guanyar. El Biel diu, costarà i molt, però sóc optimista. Crec que les joves donaran un altre pas endavant, un mes, i seran determinants. A més, segur que Giraldez no les té tan controlades i el poden sorprendre. Són un punt a favor nostre. L'Alfonso diu, tinc la sensació que el Barça trobarà molt a faltar a jugadores importants que no hi seran, però, malauradament, crec que perdran. Per tant, 2-1 a favor de l'Olímpic de Lió. Vaja. El Damià diu, crec que serà un partit molt complicat per al nivell del Lió i perquè els dos tècnics es coneixen a la perfecció i això farà que es contrarrestin durant tot el partit, però ens emportarem el trofeu cap a casa, encara que sigui als penals.
Doncs hi ha opinions per tots els gustos entre la nostra audiència, però en general un pèl més d'optimisme i això sí, en general prudència, tothom conscient del que representa el Lió en el panorama del futbol femení, de la Champions femenina en concret. Ja sé que el Barça va guanyar l'última Champions contra el Lió, la de Bilbao, però guanyar demà d'alguna manera és com confirmar aquest canvi de règim o de cicle, dieu-li com vulgueu, en què el Lió ha estat el dominador absolut de la Champions femenina. Jo crec que, us ho deia a l'inici, que 6 finals seguides ja diu prou, però guanyar-les una segona final consecutiva és com dir adéu, Lió.
Sí, jo no tinc tan clar que pugui ser, no?, aquest canvi d'hegemonia o que demà en juguem una mica a aquest aspecte, però sí que és cert que el que ha fet el Barça és dificilíssim. Si no m'equivoco ara, perquè ho diré de memòria, però l'última final de l'Olímpic de Lió és el 2021.
El 22, quan guanya Turí el Barça,
és
precisament.
És veritat, el 2022. El Barça aquí ha fet un pas
última
endavant
Champions,
important.
Després va jugar la final que va perdre a Bilbao.
Exacte. Sí, sí. I per tant, no sé ben bé què passarà, no? Però sí que tinc la sensació que l'Olímpic de Lió, no?, a nivell de plantilla, a nivell de recursos de futbolistes, d'ara en endavant, continuarà fitxant el que es necessiti, el que es vulgui, no?, entre cometes, eh? Però que té més facilitat en aquest sentit. En canvi, el Barça aquí està més agafat, més lligat de mans i peus, no? Per tant, sí que crec que demà aquesta final pot ser important pel que pugui esdevenir en un futur.
I en la línia del que diu la Mireia, també penso que abans, segurament, quan el Lió va aconseguir tota la dècada dels últims anys que van aconseguir tantes Champions seguides, potser, i és potser oportunista dir-ho així, però era més fàcil, segurament. Crec que en els últims anys ha millorat en general, ha pujat molt el nivell per part de tots els clubs, sense anar més lluny del Chelsea mateix, que es va enfrontar al Barça el 2021, i potser abans era una mica més fàcil. Per mi té molt, molt, molt mèrit el que ha fet el Barça ara, però sí que és cert que ara el Lió anirà molt cap amunt amb aquests cops sobre la taula que està donant.
És veritat que ho parlàvem amb el Marc Vivés. El repte del Barça ara és amb aquestes jugadores que et marxaran, Mapi, Ona i en principi Alexia, o ja ho veurem, però vaja, que com trobes al mercat jugadores del nivell d'aquest... És que no les trobaràs.
No.
I aleshores aquí el Barça...
perd una mica de potencial molt més important aquest estiu que el de l'any passat, que sí que va haver-hi molt soroll de el Barça està primer en la seva plantilla, però li marxaven suplents. No és el mateix que et marxi gent de la teva estructura, de la teva columna vertebral de l'equip.
És que el Barça a partir d'ara té un, sobretot Marc Vivés, per mi té un papelón, té un gran paper i és un paper difícil, és molt difícil perquè se'n van jugadores importants. Bé, veurem també què passa amb Salma, que també acaba contracte i també fa pinta que pot ser una sortida, i per mi perds molt i el mercat és el que diu la Sònia, no hi ha res ara mateix que pugui igualar el que tens. Això significa, primer, que l'Olímpic de Lió, amb el projecte que té de Michel Kang, amb tots els diners que té, amb tots els recursos que té, anirà cap amunt, com bé heu dit aquí, i el Barça està molt limitat. És que és un problema, està molt limitat i, òbviament, hem d'assumir que hi ha canvis de cicle i que aquestes jugadores no són eternes. Això és ho hem d'assumir i hem de ser conscients que tard o d'hora passarà. La part bona és que hi ha jugadores joves que estan rendint i que han aparegut i se li ha donat l'oportunitat i crec que poden ser el futur. Però sí que és veritat que en aquesta final pots posar el peu al coll de l'Olímpic de Lió i dir no tots són els calés, però a partir d'aquí s'ha de fer molta més feina que elles perquè ho tenen tot a favor.
He deixat la Sònia amb les vostres opinions, però encara estàvem pendents de saber quin oient s'endú l'ampolla de Maset.
Doncs avui el guanyador d'aquesta magnífica ampolla de cava Maset és el Mariano Lambea.
El Mariano Lambea, que s'endú l'ampolla i el premi que correspondria a la tutoria. Avui, per raons òbvies, per aquest programa especial que estem fent des d'Oslo, no hi ha tutoria, ens hi retrobarem el divendres vinent. Fins ara, Sònia.
Fins ara, gràcies.
Abans de tancar aquesta anàlisi de la final, us vull preguntar si el fet que hi hagi tant ex, sobretot del Barça, a les files del Lió, en el terreny de joc, però també a la banqueta, a la parcel·la directiva, en la figura de Markel Zubizarreta, creieu que influeix en el que passi en el terreny de joc? És a dir, si creieu que les jugadores del Barça poden tenir una motivació, no sé si especial, però diferent pel fet de tenir el seu exentrenador al davant, o l'home que les va fitxar a moltes d'elles pel Barça i que ara fitxa pel Lió?
Jo crec que no. Jo crec que al final tenen el Jonathan d'entrenador, hi ha Ingrid Engen, no? Però al final és un entrenador que crec que ha fet també millor moltes futbolistes del Barça, que ha portat a aconseguir dues Champions, i jo crec que no hi haurà aquesta, no? Aquesta motivació pel tema personal, no? Jo crec que és més amb la motivació de qui tens al davant, que és l'Olímpic de Lió, 8 Champions, referent, fa molts anys, que perquè hi hagi el Jonathan Olengen a l'equip contrari.
Per cert, que el Markel Zubizarreta ha estat xerrant bé i continua allà a peu de gespa amb gran part de l'estaf del Lió de l'últim quart d'hora, portant un quart d'hora de conversa. Hi havia Jonathan fins fa 2 minuts també en aquesta rotllana que
han fet. Està amb l'Àlex ara, el Jonathan, aquí baix. El veieu o no? Quin Àlex?
No,
sí, el Castells.
Ah, sí, l'Àlex
Castells,
sí.
No el veig.
Això s'ha desmarcat, sí. Ara està parlant amb el company
ja no
Àlex Castells.
Sí. Doncs estaven a peu de gespa, encara comentant la jugada.
Preguntarem després, a veure si...
Què li ha explicat, a veure si li ha donat la tàctica a l'Àlex.
El Jonathan no, però si el Markel vol pujar, són 4 escales aquí. Aquí l'esperem. En fi, veurem com va aquesta final.
La curiositat d'enfrontar-se Engen i Mapi, una al Barça i l'altra al Lió, sent parella, elles mateixes ho van comentar aquesta setmana en una història, una publicació d'Instagram, però jo crec que el fet que les dues siguin centrals, bé, es poden trobar en algun córner, però li treu un punt de gràcia, no? Perquè no hi ha duel allà, no es veuran poc durant el partit.
Hi ha una davantera i l'altra central, i a veure seria, com et defenso.
Això és el que tenien Harder i Eriksson, que són parella també, que ara juguen plegades, quan s'enfrontaven amb les seves seleccions ja sí que es podien trobar, perquè una és davantera i l'altra és central. Però en el cas d'Engen i Mapi, la gràcia és que, bé, suposo que la que demà hi haurà una molt feliç i l'altra no tant.
Sí, clar, això
es farà pagar durant la setmana, diríem.
Bé,
jo al revés, no? Si has de perdre una final de Champions...
Que algú estigui content, algú proper estigui content, no? Sí, també és veritat.
Sí, no sé si em convenç molt. No convenç molt l'argument. En fi, tot això és el que dona de sí aquesta finalíssima de demà a les 6 aquí a l'Ulebol Stadium d'Oslo, en directe a la TDG de Catalunya Ràdio, des de les 5. Abuso de la Marta Corredera, la Mireia Vera, la Maria Tiques i el Ramon Salmurri per comentar un últim aspecte de la plana futbolística del dia que té a veure amb Pep Guardiola.
Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason. But deep inside, I know it's my time. Nothing is eternal. If it was, it would be here. Eternal will be the feeling, the people, the memories, the love I have for my Manchester City. We work, we suffer, we fought, and we did things our own way, our way.
A la nostra manera, hem patit, hem fet coses i ho hem fet a la nostra manera, deia Pep Guardiola, que començava explicant, començava aquest comunicat locutat on explicava l'afició del Manchester City perquè diumenge jugarà o dirigirà el seu últim entrenament com a entrenador del Manchester City, deia Guardiola que no hi ha una raó, simplement en el seu interior sap que és el moment i ho és després de 10 temporades brillantíssimes en què ha guanyat 20 títols amb l'equip Citizen i sobretot l'ha convertit en campió d'Europa i jo m'atreveria a dir, si no em dieu al contrari, que per moments en la referència no només del futbol anglès sinó del futbol mundial.
Sí, sens dubte, sens dubte. A mi em segueix fent molt de mal, molt. Tinc aquí l'espineta clavada, que només hagués estat 4 anys al Barça.
A mi també.
És molt... O sigui, jo no entenc que és molt desgastant, que ets un entrenador que havia sigut jugador de la casa, que tens molta més pressió aquí segurament que allà al Manchester, però que un home que entén la casa, que sap de què va la cosa, només hagués estat 4 anys, a mi em fa molt de mal, realment.
I deu al City.
Sí.
Sí, però sí. Potser perquè entén la casa...
Per això va marxar,
la casa,
no?
I perquè
per això va marxar.
Clar, i en això, el nivell de soroll que rep Hansi Flick, per
sí,
exemple,
exacte,
comparat amb el que devia rebre Pep Guardiola,
no
de saber el que es diu sobre ell...
No,
segurament si Guardiola hagués nascut a Manchester no hauria estat de
Jo la part Barça la veig diferent. Jo sent Guardiola, el primer any faig triplet i plego.
I plega.
No, perquè jo era millorable.
Perquè no ho superaràs.
Clar, era triplet amb 2-6 al Bernabéu, què més voleu? I encara sí. Va guanyar un altre Champions, i si va estar 4 anys, que clar, ara comparat amb els 10 del City ens semblen pocs, però mira, menys...
Però bueno, va guanyar els mateixos títols en 4 temporades pràcticament que els 10 anys al City.
Sí, sí, 14 de 19
no sap,
va fer...
No em sap a poc, això.
Però
mirant els títols, no em sap a poc.
Clar, no, però més enllà dels títols, són les paraules que li sentia a Luis Enrique aquests dies amb la Mònica Marchante, que ell comentava, és que si a Guardiola ara se li acut ficar un central a sobre de la porteria, hi haurà entrenadors que aniran i ficaran un central a sobre de la porteria, perquè ell ha generat tendències en el món del futbol, que
sí,
això és
que
hi ha
el millor que important.
El tema és aquest, que allà on va, canvia la pròpia competició. O sigui, la Premier és una competició diferent des que és Guardiola, igual que va passar 100%. Amb la Bundesliga. I canvien les seleccions. O sigui, el futbol anglès agafa el camí que ha pres el Manchester City perquè és l'equip que ha triomfat. Igual que la selecció alemanya...
És veritat que ara amb Tuchel serà difícil serà, que
segueixi
el mateix camí, però ja ens entenem.
Però això és el que marca, per mi, absolutament el pes i la influència que té Pep Guardiola.
Tinc algú que coneix perfectament Guardiola, l'ha acompanyat a l'època al Barça, després al Bayern i al City fins fa poc més d'un any. És el Carles Planchar. Hola, Carles, bona tarda.
Què tal, Jordi? Bona tarda, què tal?
Doncs bé, aquí a Oslo, però de manera inevitable, mirant a Manchester, tots plegats per informacions periodístiques, per intuïció, per col·laboradors del Pep que plegaven fa algunes setmanes, intuïem que això podia passar. No sé si tu veies clar que aquest era l'últim any de Guardiola al City o ho has vist clar només avui?
Home, no, oficialment no ho sabia, però així és... Entre nosaltres, els comentaris que havia rebut per part del Pep és que necessitava fer aquest break.
Suposo que em respondràs, doncs, fa el que li rota, però jo em quedo amb la sensació que tenia més sentit plegar l'any passat que l'equip, diguem, que havia fet un mal any, que no pas ara que ha posat les bases d'un City jove, diria jo, i creixent, més enllà de que tots tenim el cap que vol agafar una selecció.
Bueno, potser aquest era el repte, no? De dir, escolta, després de tota aquesta trajectòria tan exitosa i que ha aconseguit, jo sempre dic que no és només els títols, la quantitat de títols que ha aconseguit, sinó de la manera que ho ha fet. I això és el poder aconseguir un repte, doncs si tu acabes aquesta etapa tan exitosa d'una manera que l'equip ha caigut, de que l'equip ha tingut dificultats, de que tu et sents, de que sembla que et sents perdedor i tal, doncs el repte potser era aquest, i és un altre repte aconseguit, que és que aquest any doncs, ha guanyat dos títols i amb una mica més, potser d'apretar una mica l'accelerador, doncs hagués pogut guanyar el triplet anglès aconseguint la Premier. Quedarà molt, molt just. Potser perquè l'equip és tan nou i amb tants nous jugadors que no ha acabat encara de trobar la tecla adequada per poder convèncer-los a tots i que acabin de funcionar com un perfecte rellotge i per això es pogués escapar a la Premier. Però bueno, no deixa de tenir molt de mèrit el que ha fet aquest any de tornar a reflotar un equip que estava, teòricament, que estava baixant i amb molts jugadors que van anar caient i que van anar acabant la seva carrera, no?
Uh-huh. Carles, en aquests 10 anys, per tu, quin és l'any on el City va jugar millor a futbol, on va perfeccionar més el sistema Pep Guardiola?
Per descomptat, l'any que vam aconseguir el triplet, jo crec que vam exhibir molt bon futbol. Jo fins i tot m'atreveixo a dir que vam jugar millor futbol que a l'època del Barça i fins i tot a l'època del Bayern. Vull dir que sempre amb matisos es havien anat millorant les coses, però el que és la manera de jugar, la manera d'interpretar el que el Pep volia i adaptat en el futbol, concretament de la Premier, que és un futbol molt exigent, amb uns rivals molt competitius, doncs jo penso que va ser l'any del triplet. I per això es va aconseguir el triplet, perquè no deixa de que al final has de jugar bé per aconseguir títols. Clar que pots guanyar sense jugar bé, però el que et garanteix... És el que em va dir el primer dia que vaig estar amb ell, quan jo que venia del futbol amateur, li deia, no, és que avui hem de guanyar com sigui. La típica frase que dius quan abans del partit, no, avui hem de guanyar, vinga, va, som-hi, que hem de guanyar com sigui. I em deia, no, com sigui, no. Hem de guanyar jugant bé. Perquè ell sabia que guanyar és la conseqüència de jugar bé, no?
Carles, això segurament no dependrà ni tan sols d'ell, perquè aquest estiu hi ha un Mundial i hi haurà seleccionadors que hauran de plegar, etc. Però te l'imagines més en una selecció, per dir-ho pla, que aspiri a guanyar el Mundial, o potser una selecció que tingui un repte al davant, que sé jo, la italiana que fa 4 Mundials o 3 Mundials que no hi participa i que s'ha de reconstruir, per on te l'imagines més?
Jo, veritablement, no me l'imagino amb una selecció. O sigui, jo crec que Pep Guardiola està fet per estar en un equip, pel dia a dia, per aconseguir educar els jugadors i treballar dia a dia amb els jugadors. Amb una selecció li vindran els jugadors amb maneres de jugar diferents, amb característiques totalment diferents, amb perfils totalment diferents, per molt que ell els triï, és molt difícil en una setmana fer funcionar com ell vol que funcionin els equips, i per això no el veig. I amb ell el que sap competir és dia a dia i aconseguir guanyar després de guanyar i que la gent funcioni i que segueixi funcionant de partit darrere partit. Per això dic, jo en principi no crec que sigui el més adequat pel Pep. Pel Pep ell és un geni i pot aconseguir el que vulgui, no? Però jo, si hagués d'apostar, abans jo preferiria que estigués amb un equip, el que fos. El que passa que no hi ha masses opcions. A la Lliga Anglesa no crec que canviï.
Havent dirigit el Bayern i a la Premier el City, ja no li queda...
És molt difícil trobar un equip, no canviarà per canviar. Vol dir que sí, una selecció també li permetria compaginar una mica la seva vida particular, la vida social, amb el que és el futbol, no? Perquè si no, ell, de la manera que treballa, és 365 dies l'any i està immers en el futbol i vull dir, pràcticament no té vida, no? D'aquesta manera, jo penso que això també li donaria aquesta possibilitat de primer recuperar energia i després aplicar molt bé l'energia en moments puntuals per poder donar el màxim de si, no?
Carles, avui som aquí a Oslo, en la prèvia d'aquesta final de la Champions femenina de demà. Tu has viscut moltes finals formant part de l'staff. Un quan arriba a aquestes hores de la nit prèvia, ja està tot fet i és tot tranquil·litat? O al contrari, hi ha molta concentració, molts nervis, molt patiment, ganes
que arribi? Si hi ha nervis és que no has preparat bé la feina. Vull dir, has de tenir molt clar que ja s'ha preparat, que vens aquí i has d'estar molt convençut. I tu has de saber, has d'intuir. Jo sempre dic que jo físicament i realment tinc el nas molt gros i jo abans d'una final tenia moltes sensacions de que si guanyaríem o tindríem dificultats. I poques vegades m'equivocava.
Molt bé, doncs esperem que l'estaf del Barça estigui tranquil perquè voldrà dir que tenen la feina feta. Si en veieu algun de nerviós, malament
han d'estar tranquils perquè tenen un equip que individualment tenen molta qualitat i jo penso que si els hi surten les coses mitjanament bé no tindran cap problema. Tot i que l'Olímpic de Lyon, aquest dematí en parlàvem, és un rival que té un to físic, però també ara ha agafat un component de joc, amb el tenia el Giralde d'entrenador, doncs també li ha aportat moltes més coses, però jo penso que té moltes opcions al Barça. I crec que també és allò de dir, arribar en un moment que és la culminació d'una etapa molt exitosa, que veurem què passa ara amb moltes jugadores, veurem què passa com es refà aquest equip, però jo crec que és la culminació i mereixen acabar-ho amb la guinda de guanyar una Champions, no?
Carles, aprofito per... ara de seguida en parlarem de l'última jornada de Lliga de demà, però tenint en compte el teu passat al Girona, al costat del Domènec Torrent, et vull preguntar com ho viuràs i fins i tot que sé que algun cop vas a Montilivici i ja aniràs demà.
Pues mira, ho visc amb més intensitat del que pots viure en una final i tal. Diria que el Girona el visc d'una manera més personal, no tan professional, vol dir que estic més nerviós de lo normal, pensant i molt convençut de que demà trauran el partit. És el que desitjo, i avui ho parlava amb gent del Girona, amb Quique Cárcel, amb el Delfí, amb el Delfí Geli, amb el mateix Nacho Masvegà, i a tots els hi deia el mateix. Ens estem queixant de que no tenim gol, però jo només recordo i els hi recordo l'experiència que vaig tenir jo del gol d'Iniesta a Stamford Bridge. I sabem tots que l'Iniesta era un grandíssim jugador, però si una cosa no tenia era gol. Sí, i en aquells moments de dificultat va fer el gol. I jo dic, el gol no el va fer l'Iniesta, el vam fer tots. Tots des dels mitjans de comunicació, els fans, a l'estaf, tothom vam xutar aquella pilota i per això vam fer el gol. I demà és el que ha d'aconseguir el Girona. Que tots s'assumin i demà vindran els gols que potser han faltat durant tota la temporada i ens han fet arribar en aquesta situació agònica fins demà, però que demà hem de sumar totes les energies perquè fem el gol i tirem endavant el partit, perquè si no, jo penso que seria un pas enrere pel club i costaria tornar a arribar pues, als nivells que hem arribat, no?
Doncs amb el Carles Planchart, aquí hem trucat per valorar aquest final d'etapa de Pep Guardiola al Manchester City, per això, això que has comentat de... que és clarament un entrenador de club i ja veurem si tant de seleccions, i estic totalment d'acord, però, evidentment, els genis són capaços
això
de...
Això no depèn, Jordi, això no depèn de nosaltres, depèn
no,
d'ell, però...
No, clar, dic, clar. Però
jo penso
però
que, home, després d'una etapa com tan llarga i tan exitosa amb clubs, sí que és normal que també, vull dir, l'edat també fa que tinguis altres maneres de voler plantejar-te el futbol, de voler viure altres reptes.
Sí, sí.
Potser serà el més ideal per ell una selecció, no? Ara, jo penso que encaixa molt més amb un equip i amb una manera de treballar i de veure el futbol i una filosofia i metodologia més de dia a dia, no? De dia a dia. Sí, sí. És el que el veig jo identificat. Sí.
Doncs veurem per on passa el futur de Pep Guardiola. Amb el Carles Planchart l'hem analitzat i també hem enfocat aquesta final de Champions de demà aquí a Oslo i aquesta última jornada de Lliga en què evidentment tots desitgem que el Girona acabi salvant-se amb un gol de qui sigui, si fa falta.
Això
que sigui,
mateix, de sigui
de Carles Planchart. Carles, moltíssimes gràcies i una abraçada.
Molt bé. Gràcies a vosaltres. Vinga, records a tots.
Gràcies al Carles Planchart i ara sí, gràcies a aquest equipàs que ens ha acompanyat avui aquí a l'Olebol Stadium de Oslo. Mireia, Vera, gràcies.
Gràcies.
Marta Corredera.
Gràcies.
Gràcies. Ja has sentit, eh? Si està la feina feta, hem d'estar tranquils.
No, m'ha deixat més tranquil·la. Veus? Sí, sí, déu-n'hi-do.
Mariàtiques, moltíssimes gràcies.
Vosaltres.
I Salmurri, parlem demà.
No, el Salmurri, que es quedi, que hem de parlar del Barça.
Ah, doncs també, mira, sí, podríem podria... Sí, sí, pot estirar una mica la jornada.
Però, jo crec que sí que pot.
Va, farem una pausa. Abans de parlar del Barça, evidentment anirem a Girona. El Solà ens ha de fer escoltar què diu Mitchell. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada, en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
Participa en la jornada de sessió informativa del 27 de maig. EUS.cat.
I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
Les notes del nen, les obres a casa...
El manteniment del cotxe...
Ah, no, això no és cap càrrega.
Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot.
A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Atenció, famílies! Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
Gran final d'aquest Tot Costa que estem fent des de l'Uleval Stadium d'Oslo. Hem analitzat del dret i del revés la final de Champions de demà. Fora demà, la final de Champions és a les 6, en directe a la TDG. A partir de les 9, última jornada de Lliga, com ara comentàvem amb el Carles Planchart. I aquest Girona-Elx que ha de servir, esperem-ho així, perquè l'equip gironí es mantingui a primera. Per això caldrà que guanyi el partit de demà. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I bé, en principi diríem que, com va comentar Mitchell, ja hauríem firmat jugar-nos l'última jornada i a casa, però clar, és que el Girona fa uns quants partits que no guanya i és el que ha de fer demà.
Sí, mira, doncs el sentim. M'ho has posat gairebé bé per sentir Mitchell. Diu això, queda un partit i l'han de guanyar.
Queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar. Només. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No. Partit, una final. La sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i són capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
Diu que tota la setmana els membres de la plantilla cos tècnic allà a la ciutat esportiva. Recordem que hi ha hagut moltes crides a l'afició, missatges, però ja centrats en el partit. Un partit, com deies, Costa, l'han de guanyar, una final, caixa o faixa, tot o res, el que vulguis, és un partit diferent. Però Mitchell diu que hi ha confiança en els seus jugadors. Creu que molts tenen prou experiència en situacions d'aquest tipus per poder aconseguir la victòria davant l'Elx, però de cara al partit de demà, per tant, és parlar de futbol i de futbol.
La preparació del partit ha estat bé, en tots els sentits. El més important és la claritat que ha de tenir el jugador de com hem de fer les coses al camp, perquè és un partit de futbol. Hem de jugar a futbol. I sobre això hem parlat molt, de futbol. I les coses que hi ha al nostre costat, al nostre voltant, no la podem controlar.
Doncs les coses que hi ha al voltant de l'equip de Mitchell és que Abel ja està recuperat, s'havia perdut els dos últims partits per molèsties musculars, que Lemar i Hugo Rincón, que no van poder jugar també per molèsties la setmana passada al Metropolitano, també haurien d'estar a punt. Diversos jugadors, per això sí, són dubte. Francesc segurament l'hauran d'infiltrar, perquè arriba el partit de demà després del cop al genoll que va rebre la setmana passada, no és segur que pugui jugar. Continua sent dubtes Tuani, que continua sense entrenar-se, i també és molt dubtós Blin, que diu que ha tingut problemes musculars aquesta setmana.
Perceps ambient optimista a l'entorn de l'equip, a Girona, demà Montilivi ple. Veus optimisme o veus més aviat por?
Depèn d'on te'n moguis. Avui ho hem comentat a la tarda, a la roda de premsa hi havia certa tensió. És veritat que avui Mitchell al començament estava una mica seriós, després ja quan ha acabat la roda de premsa doncs ja ha vingut a parlar amb nosaltres i ha estat una mica més de riures, però vaja, sí que durant la ciutat hi ha molt de nervisisme i sobretot a l'afició hi ha pessimisme. Saps allò de que ja t'ho deia jo que al setembre baixaríem? Doncs demà és el dia per salvar-se.
Molt bé, i tu què dius? Perquè tu has estat dient que no baixarem, no baixarem, ara com ho veus?
Jo dormir aviat i demà a les 6 de la tarda cap a Montilivi, no ho sé.
Molt bé, i a les 9 a l'antena de Catalunya sí. Ràdio, en una TDT barra tot gira d'última jornada amb el David Clopés i el Ricard Torquemada al capdavant i, evidentment, amb aquest Girona ells manant a l'antena d'aquesta última jornada. Solà, gràcies i sort demà.
Molt bé, ens escoltarem. Adéu.
Adéu, adéu, Solà. Són 9:15 del vespre. Aquesta jornada final de la primera divisió té com a plat principal, des de la nostra òptica, aquest Girona. Ells, en canvi, no té cap mena de transcendència pel Barça, pel cap baix, el València, Barça, que jugarà a Mestalla i que forma part d'aquesta jornada unificada perquè el València té alguna opció de classificar-se per Europa. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Avui ha comparegut Flick, també hem sentit la porta i, evidentment, del que menys han parlat és d'aquest partit que afectes del Barça no és més que un punt final a la temporada.
Sí, no, del partit. De fet, de la roda de premsa de Flick no se n'ha parlat gens, perquè, evidentment, com tu dius, ja està tot fet. De fet, avui els jugadors, ja ho dèieu abans, estan pensant més en Bad Bunny que en el partit de demà. Ha estat molt relaxada la roda de premsa de Flick, que, de fet, ha volgut acabar la roda de premsa amb un missatge d'acomiad de temporada on ha reconegut que aquest any ha estat bastant més dur i difícil que el primer, però que estava molt content perquè el club doncs, els ha donat suport en moments difícils de l'equip i content per això i també per l'afició. Diríem que de l'entrenament d'avui el més destacat, la baixa de Koundé, que no hi era. Ha explicat Flick que Koundé no s'ha entrenat bàsicament per donar descans ja pensant en el Mundial, perquè sí que té alguna molèstia, però vaja, ja ha recordat que el Mundial és molt important. També ha estat avui el comiat de Thiago Alcántara, que formava part de l'estaf del primer equip aquesta temporada, doncs per qüestions personals doncs, ha estat l'últim entrenament i també ho ha explicat Flick i l'ha agraït tota la feina. I de les declaracions sentirem una, diria que el més destacat ha estat precisament el que parlàvem fa una estona, el comiat de Guardiola. No espereu que Flick imiti el que ha fet Guardiola al City, és a dir, no l'espereu 10 anys al Barça, a Barcelona. Bé, potser sí,
si
vivint.
Si fa el que va fer el Barça, ja afirmem, que serien 4 anys, sí, que és el que t'he firmat ara mateix.
Sí, això bé, això ens hi podríem acostar. Això encara, potser sí, això potser sí.
I un cinquè per esperar l'estadi, també, potser.
Sí, exacte, sí, esperar l'estadi i potser se li allarga.
Si vols esperar l'estadi, cada dia està més clar que haurà de fer el més 1.
Doncs sí, a veure si haurà d'arribar als 10 anys per esperar l'estadi, però no, vaja, d'entrada no. I ha aprofitat a Flick, això sí, doncs per a la resposta a elogiar tota la feina que ha fet Guardiola al City.
10 years, I think you will not see me.
D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. El Pep és una mica més jove que jo. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble. És realment increïble.
It's unbelievable performance, so it's unbelievable.
Bé, doncs aquesta és una de les respostes més destacades. També és cert que hi ha hagut una altra resposta, que ha parlat de Ferran Torres, que li han demanat per la seva situació, i aquí ha dit doncs, que està content amb els últims mesos que de Ferran Torres perquè li ha vist una actitud i una intensitat que li ha agradat.
Només no sé si en la resposta... els últims mesos?
Sí, no sé si en la resposta ha estat, va implícit com una mica... Sí, és que crítica. Ha destacat... Bé, no sé si crítica, però dient... M'ha agradat com ha acabat la temporada, l'actitud que li he vist i el rendiment, com l'hem vist al camp.
És veritat, saps? Que Ferran Torres va estar 2 mesos entre el gener i el març aproximadament, que no va fer cap gol, i potser Flick valora com ha reaccionat després d'aquesta sequera. És veritat que Ferran Torres ha acabat molt bé la temporada, però això no vol dir de cap manera que Flick no vulgui que li reforcin la davantera, eh?
No, de fet, ara acaba la Lliga, com dèieu, demà, i a partir d'ara doncs el club, ja fa dies de fet que està ja centrat en la feina de reforçar-se, està molt clara la prioritat, màxima prioritat per reforçar el davant de l'equip. Diria que fins i tot el que busquen és un perfil de davanter que participi en el joc, és el que els agradaria més, tant a l'àrea esportiva com també, evidentment, a Hansi Flick, i fins i tot la idea, i això ja dependrà molt de les sortides que hi hagi dels diners, que es pugui arribar a reforçar la part del davant amb 2 davanters. Però vaja, d'entrada comencem amb un, i sí, si n'arriben 2, doncs millor.
Primer. Clar, això interpreto que ens estem referint a davanters centres i no comptem Rashford, que ja vam explicar durant la setmana que la idea és mantenir-lo com a recanvi per l'extrema esquerra o fins i tot pel dret.
Sí, ens referim a això, però clar, per això ara està parlant precisament de Ferran Torres. Vull dir que aquí encara ha d'haver-hi molts moviments, però que, vaja, que la idea sobretot és la prioritat màxima al davant. Això fa que altres línies com la defensa, que també se n'ha parlat, doncs passem un segon terme, perquè és cert que tot aquest eix de la defensa, Cubarsí i Gerard Martín, doncs ha acabat molt bé la temporada i estan molt satisfets, i per això ha fet que no hi hagi ara una urgència per trobar un central per cobrir aquesta línia.
Molt bé, doncs demà cap a Mestalla. Algú ha quedat exempt d'aquest últim partit, més enllà de Fermín i Lamine, que òbviament estan lesionats?
No, bé, veurem la convocatòria, però no... Vaja, no sé que el concert de Bad Bunny...
Sí, clar, clar.
Hi ha imatges, dels jugadors del Barça,
sí?
Arribant a aquest
sí,
concert.
Sí, però arribant, encara no els veiem a la caseta, no?
No. És a Montjuïc, el concert, no? O a Sant Jordi?
Sí, a l'Estadi Olímpic.
No, a l'Olímpic. Doncs sí. Es veu l'entrada, se veu en aquella plaça que hi ha al costat de... Per on entrar les acreditacions, al costat del pàrquing que hi ha, diríem? Per allà estan entrant tots els jugadors. Sí, sí.
Molt bé, doncs ja els tenim allà i demà...
Tensne, no m'imaginava que Tensne fos un fan de Bad Bunny.
Bé, no potser no ho és i dir, mira, vaig a veure què tal, pel que diuen...
Home, la festa li agrada en general,
sí.
No?
Vull dir... No, i fins i tot els que no som grans fans de l'estil de música de Bad Bunny, pel que sembla l'espectacle...
Si t'haguessin convidat, Costa...
Jo crec que hi hauria anat.
Sí,
jo crec que sí. Sí, home, sí. Home.
Està bé.
El que no hauria fet és 18 hores de cua o plorar si no puc comprar l'entrada.
I fins i tot pagar, no? Si t'hi haguessin convidat aleshores.
Mira, ja ho dius bé. D'acord. En fi, el Barça, que avui serà a l'Estadi Olímpic, i demà a Mestalla, els homes que decideixi Hansi Flick per tancar la temporada. Avui també ha parlat Joan Laporta, que ja m'ha explicat que demà vindrà cap aquí, cap a Oslo, però abans ha passat pel torneig de golf de Ronald Koeman.
Sí, i ha reaccionat, diríem, a la roda de premsa surrealista que vam sentir fa uns dies de Florentino Pérez, on va parlar, evidentment, de Negreira, no l'havíem sentit parlar Joan Laporta, doncs avui s'hi ha referit, ha estat molt crític amb Florentino, i amb la necessitat de fer servir, tant Florentino com el Madrid, Negreira per tapar el que ha estat un nou fracàs aquesta temporada esportiu.
Penso que fue esperpéntica, pero que tenía estrategia, la que os he dicho, la de desviar la atención de que llevan 2 años sin ganar nada, y esto pues les tiene pues muy preocupados, y de alguna manera tienen que justificar lo injustificable, y la mejor manera es encender el ventilador de las miserias y tirar para el Barça todo lo que sea, ¿no? Y esto pues no lo vamos a permitir, y seguro que el club reaccionaremos, ¿eh?
Doncs Laporta, encantat de poder ventar-li una castanya a Florentino, i ja de passada advertir que és possible que l'acabin demandant per les seves declaracions de fa uns dies, que en aquest cas, jo coincideixo, són absolutament carallables per part del president blanc. Laia, alguna cosa més de l'actualitat del Barça?
Un apunt ràpid, el Tribunal Català de l'Esport que admès a tràmit el recurs que va presentar Marc Síria, això ens hem de traslladar al context electoral, el va presentar perquè considera que 240 firmes que no li va acceptar la Junta Electoral doncs estaven ben presentades, han admès a tràmit aquest recurs i ara doncs haurà d'esperar que les dues parts doncs presentaran també nous recursos, a veure com evoluciona, però vaja, sí que és cert que en el recurs de Síria el que deixa clar el mateix Marc Síria és que ell el que demana és que se li reconegui el seu dret a ser proclamat candidat, però que no farà, no sol·licitarà la retroacció del procediment ni la repetició de les eleccions.
Bé, ara no, és una...
Ja ens queda molt lluny,
que
això,
no s'entendria i que, vist el resultat de les eleccions, tampoc tindria gaire sentit, però té, evidentment, tot el dret Marc Síria a demanar el que considera que li és just. Laia, gràcies.
Adéu-siau.
Una pausa, rematem el Tot Costa amb l'Espanyol.
Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis. Entrades a mitaquilla.com.
A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Amb el suport de Bonpreu Esclat.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Eufòria al concert, el 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3CAT en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3CAT amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3CAT en viu.
Embarassada? I què penses fer?
No ho sé.
La Kavita trobarà la resposta en una amiga de la mare Teresa de Calcuta.
La coneixes molt bé, oi?
Sí. Des que va fundar les missioneres de la caritat.
I és que la mare Teresa també es va sentir perduda.
I si la fe m'està abandonant?
La mare Teresa i jo és la gran pel·lícula. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Busquem els millors concursants preparats per superar tots els reptes més curiosos. I crec que els tenim.
Això ho haurem de veure. Que falto jo. Prometo que no hi haurà drames.
Ara sí que ho tenim tot.
Influencer. Dissabte, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Minuts i les 9 abans d'acabar. Sergi, Andreu, bona tarda.
Què tal, Costa? Bona tarda.
També en aquesta última jornada de Lliga de demà, Espanyol Athletic Club amb Espanyol Real Societat, encara amb l'Espanyol amb opcions mínimes de ser a Europa.
Sí, 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 en una roda de premsa de Manolo aquesta tarda, on s'ha fet força balanç de la temporada, ja en parlarem, i on també s'ha parlat d'aquestes opcions. A Manolo no ha semblat que això el preocupés gaire. El que sí que l'amoïna és tancar bé la temporada, generar un partit amb bones sensacions i regalar la tercera victòria consecutiva a l'afició.
Yo sobre todo lo que quiero mañana es que el equipo gane. Al final de ir a Europa, siempre digo lo mismo, cuando hemos dependido... El día del Oviedo dependíamos de nosotros para ganar y ascender. El día de Las Palmas dependíamos de nosotros. Mañana dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos, sobre todo para la afición porque se lo merece y para todos los que estamos trabajando en el día a día del club.
Per cert, que avui el club ha fet oficial aquesta tarda la incorporació, ja ho havíem avançat, dels dos homes forts de Monchi, Miguel Ángel Gómez i Fernando Navarro. Fernando Navarro serà el director de futbol i Miguel Ángel Gómez serà el responsable de captació.
Doncs ja funciona, encara no ha acabat aquesta temporada, ja funciona l'espanyol de Monchi de la vinent. Gràcies, Sergi.
Adeu.
I amb això, Sònia, acabem aquest especial que hem fet d'aquí a Noruega, a l'Ullevål Stadium, la seu de la final de la Champions de demà. Alguna cosa per rematar-ho?
Doncs que quedem pendents de tota la programació de demà, on seguirem aquí a Oslo, amb programació especial al suplement, el Tot gira des de les 4 de la tarda, i la TDG que comença a les 5, una hora abans de la final, a partir de les 6, la final femenina entre el Barça i l'Olímpic de Lió, d'aquesta Champions.
Doncs, evidentment, demà programació especialíssima, carregada d'esdeveniments esportius de màxima importància a la sintonia de Catalunya Ràdio. Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a tot l'equipàs que ha fet possible aquest Tot Costa especial d'avui, començant per la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, la feina aquí a Oslo de la Núria de la Fuente a la producció, el Josep Forns i el José Antonio Muñoz a la part tècnica, a Barcelona amb el Nilvi a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré a les xarxes socials, amb la Júlia Aparicio i el Víctor Rodríguez al control central, i avui també un agraïment especial a l'equip de realització del canal Esport 3, dirigit aquí a Oslo pel Marc Serra. Nosaltres tornarem dilluns a les 7, amb més esports, amb més Tot Costa. President, quin missatge tenim per la final de la Champions?
Us demano que penseu què podeu fer vosaltres pel Barça.